Javier Mauri, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Ja havia dit a la gent que estaves aquí assegut, i és cert, estàs aquí assegut. Javier, de seguida entrem en matèria de qui ets, quina fundació presideixes i què necessiteu, però rabiosa actualitat, que també ens agrada. Aquest cap de setmana hem conegut que, atenció, Catalunya lidera el rànquing de desnonaments amb 15 de mitjana, 15 de mitjana al dia, durant l'any 2020. Són les dades que han sortit a la llum. Això no pot ser casualitat, no?, que Catalunya sigui el líder. Per què estem vivint aquesta dura realitat, Xavier? Quins són els motius bàsics d'aquesta onada de desnonaments?
Bueno, pensa que des del 2008 hi han hagut 100.000.
Déu-n'hi-do.
100.000 a Catalunya.
Es diu ràpid, eh?
Són 100.000 drames.
Però cada vegada que succeeix és un drama important.
És un drama per les persones que hi viuen, uh-huh. Si hi ha nens, per tothom, no? Per tant, quina és la causa? Bé, una causa és que no hi ha habitatge, o no hi ha habitatge assequible. Sí que hi ha habitatge, però no hi ha habitatge als preus que la gent pot pagar. Per tant, tenim un problema de preu de l'habitatge i un altre problema que no té a veure amb l'habitatge, però que afecta l'habitatge, és els ingressos, els salaris, la feina de les famílies. Aquest còctel Molotov provoca aquestes xifres tan esfraïdores.
És aquesta barreja incendiària, eh? O sigui, l'oferta que n'hi ha no es pot pagar per tantíssima gent, no? I aquí estem, en un bucle infinit que té aquestes conseqüències. En Xavier Mauri, que ja l'hem saludat, és un convidat molt adient per comentar el problema de l'habitatge, perquè és el director d'Habitat 3, una fundació creada l'any 2014 per la taula d'entitats del tercer sector social, per tractar de donar resposta conjunta a les necessitats d'habitatge entre persones en risc d'exclusió social. El seu objectiu és aconseguir habitatges que es puguin oferir en lloguer a preus molt baixos, ajustant-se al màxim a les capacitats de pagament de les famílies ateses, justament pal·liar aquesta dificultat que ara ens explicaves. Què més ens pots explicar sobre la Fundació, Xavier?
Bé, nosaltres, com deia, som una entitat social, és a dir, una entitat sense ànim de lucre, que el nostre objectiu és fer efectiu el dret de l'habitatge de les persones en situació més vulnerable. Nosaltres som una entitat relativament jove. Aquest tipus d'entitats, al nostre país, és molt, molt poc significativa, però, per exemple, a Europa, on el nivell d'habitatge de lloguer social és molt més elevat que el nostre, sí. Si vols, després en dic xifres.
No, i tinc jo també preparades, després les comentem. Sí, sí.
Aquest tipus d'entitats com nosaltres són molt importants. Pensa que, per exemple, als Països Baixos, el 100% de l'habitatge social està gestionat per entitats com nosaltres. Uh-huh. O a Anglaterra el 50%, o a França també el 50%. Per tant, la nostra missió és, d'alguna manera, intentar, de forma modesta, intentar revertir aquestes situacions que estem veient des d'una visió no pública, sinó social, no substitutiva, complementària, i d'alguna manera sumant esforços per proveir d'habitatge a les persones en situació més vulnerable.
Dos comentaris, si em permets. Com sempre, anem una mica a la cua d'Europa, sempre una mica retrasats, podríem dir-lo així. I dos, has dit que sou una entitat jove, però fent esmena i ostentació de la meva cultura huitentera, joves però sobradament preparats, perquè actualment és l'entitat, la vostra, que gestiona més habitatges socials a Catalunya, gairebé 900, on viuen unes 2.500 persones, i l'única que actua a tot el país i en col·laboració amb tot tipus d'entitats socials. A més, el 2019, ja com a dada, vareu rebre el Premi d'Or dels World Habitat Awards com a millor iniciativa d'habitatge del món. Atenció, del món. Per tant, joves, però sobradament preparats. 845, gairebé 900 habitatges socials, Xavier, ajuda'ns. Es tracta d'una xifra alta, baixa, tenint en compte la problemàtica actual de l'habitatge?
Bueno, jo diria que és baixa, per ser realista. A Catalunya falten més de 250.000 habitatges socials, per tant, és una xifra baixa. Uh-huh. Però, tenint en compte el nombre d'habitatges que tenim i el temps que estem treballant, penso que és una xifra molt, molt rellevant. No només per l'import, pel número, sinó pel fet que nosaltres, d'alguna manera, també estem ajudant a que, sobretot a l'administració pública i altres entitats socials, d'alguna manera,
Esteu obrint camins.
Anem obrint camins, no? Llavors, per exemple, aquest premi que dius és el primer cop en 35 anys que a l'Estat una entitat o una administració pública ha rebut aquest premi. I aquesta iniciativa va ser el fet de com treballem, que treballem en xarxa. La problemàtica de l'habitatge és tan gran que no una entitat o una administració podrà solucionar. Necessitem l'aliança.
La col·laboració, entre diverses entitats públiques també. Tinc més dades, Xavier, que m'agradaria que em comentessis. Per exemple, Només un 2% del parc d'habitatge de Catalunya és de lloguer social, 2%. La mitjana europea, mirem cap a Europa un altre cop, és del 15%. Com és que tenim aquesta diferència tan elevada?
Bueno, perquè això sobretot ve després de la Guerra Civil. Nosaltres a Catalunya, fins a la Guerra Civil, el 80% del mercat era de lloguer. Uh-huh. Però arrel de la Guerra Civil va haver un canvi de règim, va haver un canvi de prioritats i es va potenciar molt la propietat. Això a Europa no es va potenciar, es va potenciar el lloguer. A l'estat del benestar a Europa es va, d'alguna manera, llançar a proveir d'habitatge assequible a la gent amb el lloguer.
És cert que el nostre imaginari, jo recordo la generació dels meus pares, eren de compra, de compra de pisos, i ara no, ara estem una mica més en el tema del lloguer, no?
Sí, també perquè, com que no teníem estat del benestar, la compra era com una inversió, era com a l'estalvi futur.
Exactament, sí.
Per tant, el nostre estat del benestar era la família o la inversió, que realment ha funcionat, perquè amb la crisi financera del 2008, uh-huh. les famílies que ho van passar menys malament van ser les que tenien pagat l'habitatge.
Això sí, és veritat.
Per tant, aquest seria com una paradoxa. Per tant, el que hem de revertir és aquest nombre. Un altre element que va conjuntament és la inversió. Nosaltres estem d'inversió en política d'habitatge social al 0,1 del PIB.
Sí, enfront del 0,6, que és la mitjana d'Europa.
Clar, totes aquestes xifres el que volen dir és que no li donem prou importància en els nostres pressupostos a la política d'habitatge. I per tant, tenim aquestes xifres que tu abans estaven dient, uh-huh. que a molts països d'Europa no s'entén, no ho entenen. Què està passant aquí?
Home, clar, és que és difícil d'entendre. Més de mig milió de barcelonins viuen en un habitatge que no reuneix les condicions per viure i 300.000 no saben si podran mantenir el pis el proper mes per qüestions financeres i de pagament. Són dades de l'informe Càritas Foessa 2022 i que ens ajuden també a comprendre quines són les vostres necessitats que ara entrarem. De fet, heu calculat que les entitats del tercer sector necessiten 1.400 habitatges socials abans de 3 anys, 1.400 abans de 3 anys, repeteixo, per atendre els col·lectius en situació de vulnerabilitat. Per tant, esteu buscant des d'Habitat 3, i suposo que també en col·laboració amb altres entitats, doncs l'ajuda d'empreses i ciutadans per seguir ajudant els milers de famílies vulnerables que tenen aquesta dificultat amb l'habitatge. És així, no?
Sí, nosaltres una de les maneres de buscar, de poder oferir habitatge, uh-huh. és tenim diversos projectes en col·laboració a ajuntaments en els quals podem buscar habitatge al mercat de propietaris que tenen interès de poder participar, a oferir un preu no molt per sota del preu de mercat, una mica per sota, però els hi donem una garantia total de cobrament i de gestió. No té un cost. I, per tant, nosaltres, per exemple, la ciutat de Barcelona han captat més de 450 habitatges de uh-huh. persones particulars que ens l'han cedit temporalment a canvi d'unes rendes de lloguer uh-huh. i nosaltres ja ens encarreguem de tot. Per tant, aquella persona queda totalment tranquil·la i sempre i no hi ha cap risc d'impagament, perquè nosaltres som els que els assegurem.
És que, de fet, ara entrarem abans d'acabar en els avantatges que poden trobar les persones que contacten amb vosaltres i que lloguen el seu pis a través de la vostra entitat. Però anem per feina i seguim parlant de perfils. Quin és el perfil d'empresa i ciutadà que pot col·laborar amb vosaltres i com funciona aquest procés?
Bueno, nosaltres, per exemple, sobretot són persones que tenen un habitatge, dos habitatges que l'han rebut per herència o que són del pare o la mare que està en una residència, uh-huh. que té un habitatge que li fa por al mercat, no sap gestionar-ho, i amb nosaltres se sent molt tranquil. I alhora també participa en un projecte social. Penseu que, per exemple, en un projecte social que van a viure persones aquí a Barcelona, doncs sobretot són persones que han perdut el seu habitatge. Tenim, per exemple, una família, una noia que té 3 fills... que no té feina perquè l'ha perdut, que ha perdut l'habitatge, que té una situació molt desesperada i podrà viure amb aquest habitatge d'aquesta família que l'ha cuidat durant molts anys i que aquesta noia també cuidarà l'habitatge. Nosaltres també ens encarreguem de fer un acompanyament social de les persones que viuen als habitatges, d'alguna manera d'ajudar-los a que puguin trobar feina, de que gestionin bé l'habitatge amb la comunitat i, per tant, és generar com una oportunitat per totes les parts.
De fet, és una de les coses que volia destacar. Habitat 3 funciona també fent aquest acompanyament social a les persones que tenen el pis per ajudar-los a integrar-se, perquè no hi hagi cap problema amb la comunitat de veïns, suposo. Què més podem trobar en el concepte d'aquest acompanyament social, que és interessant? Perquè, sobretot, és una tranquil·litat pel qui lloga, perquè sap que no estarà sol, i normalment són persones que enfronten una dificultat vital, i pel lloguer també, perquè diu, bueno, jo descanso amb Habitat 3 i sé que ells s'encarregaran, no?, de cuidar que tot estigui a l'ordre del dia i correcte.
Sí, sobretot l'acompanyament és per la persona que viu a l'habitatge, perquè no només té una problemàtica de no accedir a un habitatge perquè no té recursos, sinó té altres necessitats. Per tant, nosaltres l'acompanyem i també és en funció de les necessitats de cada persona. Però alhora té una virtualitat, que és això que dius tu. Això també ens prevé de que si hi ha qualsevol dificultat amb la gestió de l'habitatge, nosaltres entrem als habitatges de forma periòdica, per tant, veiem com s'està mantenint l'habitatge. Si hi ha qualsevol problemàtica amb la convivència, nosaltres també fem mediació amb els veïns, amb els propietaris, amb les comunitats de propietaris. Per tant, penseu que a Barcelona ciutat, més del 80% dels propietaris que ens han cedit un habitatge, al cap de 3 o 4 anys, ens el tornen a cedir. Això vol dir que confien, que funciona i que d'alguna manera és un bon projecte, és un bon negoci per les persones.
És que tal com ho estàs plantejant, aquí foto jo una mica de cullerada, veig que tots són avantatges realment, perquè surt guanyant la persona que rep aquest habitatge en un preu més assequible de l'habitual, un preu social, un preu que sí que es pot pagar tenint en compte els salaris que avui en dia la gent treballadora pot pagar, i també la persona que lloga, doncs, té aquesta tranquil·litat primer de pagament, que saps que tal dia ja tindràs el lloguer ingressat al banc, i després de tranquil·litat de dir que la meva casa s'està gestionant, s'està habitant de manera correcta, etc. La Fundació Habitat 3 actua prioritàriament a Catalunya, al servei del conjunt de les 35 federacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials catalanes que també integren la taula del tercer sector, i està al servei de les administracions públiques. Per tant, són les entitats oficials o els ajuntaments els que finalment prenen la decisió, no?, de qui, per qui és l'habitatge, o com va.
Depèn. Nosaltres no escollim mai qui ve a viure, mai. O, si tenim un acord amb un ajuntament, serà l'ajuntament en base als seus sistemes d'adjudicació, o si és una col·laboració amb una altra entitat social, és aquesta entitat social que, per exemple, treballem amb entitats que treballen amb persones amb problemàtica de salut mental, discapacitat intel·lectual, persones sense llar, joves extutelats, gent gran, etcètera.
Sí.
Són aquestes entitats les que d'alguna manera decideixen qui ve a viure a l'habitatge, i que d'alguna manera aquestes entitats també, en aquest cas, són les que fan aquest acompanyament més especialitzat, perquè, clar, són d'uns col·lectius que necessiten un acompanyament molt específic.
Què han de fer per ajudar, per posar-se en contacte amb vosaltres, persones que ens estiguin escoltant i vulguin col·laborar, vulguin posar aquest pis que no saben molt bé com gestionar a disposició d'Habitat 3 i fer aquest doble joc, no?, d'estar tranquils amb el seu lloguer i també d'ajudar a una problemàtica que cada vegada se'ns està menjant més?
Correcte, no, en aquest cas poden, primer, quedar-se tranquils i alhora poder participar en un projecte social.
Sí.
Poden trucar al telèfon 935-393-999 o enviar un correu electrònic al habitat3@habitat3.cat. Llavors els atendrem.
I a més teniu una pàgina web que és molt completa, l'ha estat visitant avui, i allà segurament podran trobar també la manera de col·laborar amb vosaltres i de posar-se en contacte. Tenim molts avantatges que els hem comentat, però vols destacar algun més? Vols dir, mira, col·laborar amb nosaltres, a més, et dona una tranquil·litat concreta per això.
Bueno, el fet de col·laborar amb Habitat 3, ja ho hem dit, tota la tranquil·litat, però sobretot és que nosaltres normalment tothom, no?, volem canviar les coses, ens queixem.
Sí.
Pues col·laborar amb Habitat 3, a part de que no perds, sinó que guanyes, a més pots fer un canvi. Pots canviar aquelles coses que tu no t'agraden, que et critiques, no?, dels polítics. Pues, pots fer una acció directa col·laborant amb un projecte que té un impacte directe a les persones. Com deies abans, 2.500 persones ja viuen als nostres pisos. Per tant, aquesta acció petita o gran canvia la vida d'aquestes persones que aniran a viure. Per tant, jo crec que també val la pena que puguem reflexionar en positiu de poder aportar a canvis reals i directes.
És una molt bona resposta. M'ha agradat, perquè a més és que és veritat, abans dèiem, un desnonament és un drama. Hem parlat de 100.000 des del 2008, m'has dit, no? 100.000. Bueno, doncs si fas aquesta acció, ajudes a que aquest drama no es produeixi, és més, segurament contribueixes a que una família pugui tenir una vida més digna, segurament sortir d'altres problemàtiques, sempre amb la garantia de que tot anirà bé. A més, i això és interessant, ja per anar acabant, Xavier, podeu, donant el cas, rehabilitar l'habitatge si és necessari. Com funciona això?
Sí, nosaltres, si hi ha un habitatge que necessita rehabilitació, li rehabilitarem, I en molts casos, normalment, financem tota l'obra al 100%, no s'ha de desemborsar, ja ens ho tornarà sense cost, i en molts casos també hi ha una subvenció d'una part de l'obra. Per tant, també és tranquil·litat total, és a dir, nosaltres ens encarreguem de tot, rehabilitem i el propietari s'oblida i no té que desemborsar ni un duro per començar.
Estic prou enlluernat, per tota aquesta tasca que feu i tots aquests avantatges que ens estàs dient. Jo crec que per abans d'acabar és bo que ens tornis a recordar el telèfon i l'adreça electrònica per si algú ens està escoltant i vol posar-se en contacte amb vosaltres.
Mira, el telèfon és el 935-393-999. Uh-huh. I la pàgina web és habitat3.cat i el correu electrònic és habitat3@habitat3.cat.
Doncs aquí queda la dada. Esteu convidats, si teniu aquesta circumstància, si voleu contribuir a aquest canvi real, doncs aquestes són les maneres de contactar amb Habitat 3. Xavier Mauri és el seu director i aquesta fundació, que està creada des de l'any 2014, jove, però molt, molt potent ja, creada per la taula d'entitats del tercer sector social per donar resposta conjunta a aquesta necessitat, la d'habitatge entre persones amb risc d'exclusió social. I avui ens ha presentat aquí al Camins la seva tasca i també ha fet aquesta crida per la gran necessitat de vivendes a un preu assequible per cobrir una de les necessitats bàsiques de tantes i tantes famílies. Xavier, mil gràcies. A més, sé que has aterrat fa res de Madrid i has vingut aquí directe pràcticament. Ara a sopar alguna cosa i una dutxeta t'anirà bé, tens ganes també, Xavier. Gràcies, molts ànims a la vostra tasca i aquí estem pel que necessiteu.
Moltes gràcies.
Vinga, nosaltres que fem una pausa i marxem lluny, 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 molt lluny d'aquí.